Ara, fins ara, recordem-ho, era de 12.
Acabem de sentir els senyals horaris de les 9 de la nit. Nosaltres ho deixem aquí. Ara us deixem amb el resum informatiu d'aquest 2020 i a partir de les 11 de la nit, recordeu, les recampanades per donar la benvinguda al 2021 amb un programa especial que presenta Marc Giró acompanyat de l'Albert Buscarons des de la Casa Vicenç Gaudí de Barcelona. Res més, que vagi bé, bona nit i molt bon any.
RAC 1. Som RAC 1. Tots som 1. 2020, l'any més difícil.
Arrenquem el 2021 amb totes les esperances dipositades en unes vacunes desenvolupades en un temps rècord per retornar-nos a la normalitat, a la vella normalitat que aquest 2020 ens ha robat el coronavirus. Es van estrenar al Regne Unit i han arribat a l'estat en plenes festes.
A les 9 del matí, la residència de Los Olmos aplicava la primera dosi de la vacuna Pfizer-BioNTech a l'usuària més gran, l'Araceli.
Pues ya está todo, Araceli.
Vale.
Muy bien. Ha sido usted la primera.
Ya, gracias a Dios.
Quan estem veient ara a l'Hospitalet de Llobregat que la primera pacient està rebent ara mateix la vacuna. Mireia, es diu...
Josefa Pérez, de 89 anys.
Oh, sí. Muy bien, Josefa. ¿Qué tal,
Josefa? Ya no tengo ni idea que yo me quería vacunar. Yo me vacuno, yo me vacuno, yo me vacuno. Quieran o no quieran, y ya está...
Aquest 2020 ho ha impregnat tot una pandèmia que va agafar tothom per sorpresa. Ni experts ni polítics, ningú enlloc del món en va preveure l'impacte. Gairebé 17.000 morts a Catalunya, entre 50.000 i 70.000 segons les fonts de l'Estat, més d'1.600.000 a tot el planeta i una crisi social i econòmica sense precedents. Quan tot just començar l'any arribaven les primeres notícies de la Xina, ningú es podia imaginar tot el que hauríem de viure.
La Xina va tancar l'1 de gener al mercat de Wuhan davant la sospita que podia ser l'origen del brot d'un virus encara desconegut que aviat es va començar a estendre pel país. Al cap de pocs dies el van identificar com un coronavirus i van confirmar la primera mort. Les alarmes van saltar quan el mateix gener es va començar a estendre a altres països.
L'Organització Mundial de la Salut ha convocat demà una reunió d'urgència a Ginebra per parlar del virus respiratori que s'està escampant pels països asiàtics i que ja ha provocat 4 morts i 200 infectats. La reunió ha de servir per decidir si es declara emergència de salut d'abast internacional, una qualificació que només s'utilitza per les epidèmies més greus.
Aquell dia ho va descartar. Va rectificar una setmana més tard després de comprovar que la situació es complicava a la Xina i a fora.
Estem mirant amb atenció el que està passant a la Xina. Aquest virus respiratori que es diu coronavirus ha obligat a tancar la ciutat prohibida de Pequín i a suspendre tots els actes per celebrar el cap d'any a la capital. La Xina ha hagut de prendre mesures contundents per evitar que el virus s'estengui i han decidit aïllar 8 ciutats. Una altra de les mesures ha estat el tancament de tots els cinemes, uns 70.000. Més enllà de la Xina també s'han detectat contagis a Corea, Tailàndia, Vietnam i un als Estats Units.
I ho acabem de saber, França confirma els dos primers casos de coronavirus que ja ha provocat més d'una vintena de morts a la Xina. Són els primers casos a Europa.
Tota la xarxa sanitària està informada per si pogués sortir algun cas i per tant estem totalment preparats i a punt per si sortís.
Una setmana més tard es detectaven els primers casos a Itàlia. Va ser el primer país europeu a decretar mesures extraordinàries, estat d'emergència i suspensió de les connexions amb la Xina. En començaven a tornar els ciutadans espanyols.
La vintena de catalans i espanyols repatriats des de la Xina per l'epidèmia del coronavirus ja estan ingressats en un hospital de Madrid. El Ministeri de Sanitat no para de repetir que no hi ha cap motiu per alarmar-se. De fet, apunta que l'epidèmia a escala global ja remet.
Sanitat insisteix que no hi ha riscos i que tothom ha d'estar tranquil. El mateix Simón ho ha dit així.
Nosotros creemos que España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmissió local. Si la hay... La transmissió molt limitada i molt controlada.
Però aquell primer cas diagnosticat es va confirmar al cap de poques hores.
Primer cas confirmat a l'estat espanyol amb coronavirus.
De moment encara en tenim pocs detalls, però sí que sabem que es tracta d'un ciutadà alemany que està a la Gomera, a l'illa de les Canàries, i que de fet ja és un dels 5 alemanys que s'havien aïllat.
Els missatges continuaven sent de calma.
Siempre dijimos que esto podía pasar y quiero seguir trasladando un mensaje de confianza en nuestro Sistema Nacional de Salud. Los sistemas de detección y alerta que pusimos en su momento en funcionamiento están dando su resultado.
Jo entenc que cadascú és molt lliure de fer el que vulgui, de pensar el que li doni la gana, però no hi ha risc. En aquests moments, el risc de contraure aquest coronavirus aquí a Catalunya és zero. No en tenim cap. I si en tenim un, ja l'aïllarem i mirarem els contactes i intentarem que no hi hagi més contagis. Punt.
però es començava a estendre l'alarma, per exemple, entre les companyies que havien de ser al Mobile.
La companyia coreana LG ha decidit cancel·lar la seva participació al Mobile a Barcelona pel virus sorgit de la Xina.
Ho acabem de saber, Ericsson tampoc participarà al Mobile.
L'empresa nord-americana NVIDIA és la tercera que cau. Tenim una nova baixa al Mobile. Amazon no vindrà.
Sony és la cinquena empresa que pren la mateixa decisió.
El govern s'hi va aferrar fins a última hora, els metges tampoc veien motius per suspendre'l, però una veu, una de les que més hem escoltat aquest any, ja apostava obertament per la suspensió, sense preveure tampoc l'abast del que s'acostava.
Tenim en línia segurament una de les persones a nivell mundial que millor pot parlar de malalties infeccioses i de salut global. És un català que es diu Oriol Mitjà.
Si vols assolir un risc zero, doncs aleshores has de prendre mesures de salut pública que siguin molt dràstiques. Aleshores, el primer que és molt important de saber és que la infecció és molt lleu. Ara, el que cal prendre la decisió és, si volem parar la transmissió, la malaltia es transmet tan ràpidament que sí que és molt important reaccionar ràpid i posar tothom en quarantena. Per tant, el nostre sistema de salut ha d'estar preparat, i sóc conscient que n'està, eh? És a dir, mai serà un problema greu per un país desenvolupat amb un sistema tan robust de salut com el nostre.
Quan ja s'havien esborrat del Congrés una trentena d'empreses, l'organització va acabar cedint. El Mobile va ser la primera víctima del coronavirus a Catalunya.
L'organitzadora del Mobile World Congress ha decidit cancel·lar el Congrés. Jordi Bracons, podem confirmar-ho 100%?
Sí, fonts coneixedores de la decisió ens acaben de confirmar a RAC1 que no hi haurà Mobile World Congress després d'aquesta reunió d'urgència.
Al darrere del Mobile van caure tots els congressos a Catalunya i arreu del món.
El 19 de febrer, França confirma la primera mort per coronavirus fora d'Àsia. La víctima era un ciutadà xinès de 80 anys que feia turisme a París. Però on la situació s'anava complicant cada cop més era Itàlia.
Ja són 5 les víctimes mortals a Itàlia pel brot de coronavirus. Creix l'emergència per l'epidèmia després que les autoritats han confirmat que ja hi ha 219 casos de contagi a tot el país.
Més de 50.000 persones segueixen completament confinades a l'anomenada zona 0 a la província del Lodi. La psicosi del coronavirus ha paralitzat Itàlia i ja és impossible trobar mascaretes o gel desinfectant arreu del país.
El virus assetjava cada vegada més a prop.
La cosa era tenir el focus a Wuhan o a Corea o a un altre lloc. L'altre és tenir-lo a Itàlia, amb la qual tenim doncs, uns fluxos de gent molt continuats i això, doncs, evidentment, incrementa molt notablement el risc.
I els temors de Joan Guix, aleshores secretari de Salut Pública, es van confirmar al cap de poques hores.
D'aquí a mitja hora escoltarem en directe una important roda de premsa que ens anunciarà aquest primer cas de coronavirus a Catalunya. Saludem la nostra companya Núria Rius.
Hola, bona tarda.
Sí que ens pots avançar algun detall del que s'explicarà d'aquí uns moments.
Salva Vergés, a l'arribada d'aquesta reunió interterritorial, ja ha avançat alguns detalls del cas.
Tenim aquest cas confirmat d'una dona de 36 anys que viu a Barcelona, que és italiana i va viatjar a Itàlia la setmana passada. Ha donat positiu, s'ha fet l'estudi de contactes.
Des del Departament de Salut de la Generalitat comença aquesta roda de premsa. Parla Joan Guix.
Aquests contactes són persones sanes, i això ho hem de tenir molt clar, no són malalts. El que farem és fer aïllament domiciliari. Aquestes persones hauran d'estar durant uns 14 dies aproximadament en vigilància. La doctora Assumpta Ricard els explicaria una mica els aspectes més assistencials.
Òbviament es preocupa la protecció dels professionals, s'ha parlat de desabastiments, creiem que no és la paraula correcta, els serveis hospitalaris disposen dels equips de protecció individual.
La mascareta tan indispensable ara encara no s'aconsellava.
Fora de l'hospital, a casa i sense situació d'epidèmia que no tenim en aquests moments, la mascareta no ofereix cap avantatge i no hi ha cap raó per utilitzar-la.
Tot i això, a les farmàcies ja no se'n trobaven.
La demanda s'ha disparat de tal manera que les farmàcies s'han quedat sense estoc. Segons la distribuïdora Fedefarma, l'any passat, per aquesta època de l'any, havien venut 1.600 mascaretes. Ara en porten prop de 60.000.
Moltes de les mascaretes les compraven en aquell moment ciutadans xinesos. Van ser els primers de prendre mesures d'autoprotecció mentre els governs es limitaven pràcticament a demanar higiene i no desplaçar-se a països de risc. Estaven pendents sobretot d'Itàlia, on a principis de març els casos augmentaven a gran velocitat.
Mesura dràstica i del tot inèdita a Itàlia. Tanquen totes les escoles i universitats.
Reconeixen que és una decisió difícil i impactant. El primer ministre Giuseppe Conte ha dit que si no, els hospitals poden arriscar-se a una sobrecàrrega.
El 6 de març es confirmava la primera mort a Catalunya.
Estàvem molt pendents d'aquesta roda de premsa que ha convocat el Departament de Salut per actualitzar la situació del coronavirus a Catalunya.
El secretari de Salut Pública, Joan Guix, acaba d'anunciar la primera mort per coronavirus a Catalunya. Es tracta d'una dona de més de 80 anys que tenia una patologia prèvia i està parlant la cap d'urgències de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, que és on hauria mort.
Ja quan va consultar, doncs, vam veure que es tractava d'un quadre greu perquè va venir amb febre, amb hipotensió i signes de xoc i amb una insuficiència respiratòria marcada.
Doncs la primera mort de coronavirus a Catalunya. Per tant, a tot l'estat ja serien fins a 8 víctimes mortals.
Aquestes primeres víctimes eren sobretot gent gran, amb patologies prèvies, i aviat es va començar a posar el focus a les residències. Van començar a prohibir-se les visites de residents i a tancar centres.
Arribava el 8 de març. Itàlia, amb 230 persones mortes i 6.000 de contagiades, es tancava encara més. A Espanya no n'hi havia tants. Amb gairebé 600 casos confirmats i 17 morts, centenars de milers de persones commemoraven el Dia de la Dona. La marxa més multitudinària es va fer a Madrid, que ja s'havia confirmat com a principal focus de contagi.
Quiero recalcar la importancia de que aquellas personas que presenten síntomas no asistan a las manifestaciones.
Evitar un evento de masas sin cerrar, por ejemplo, los metros. Tiene poco sentido. Cerrar los metros tiene unas implicaciones que obviamente todos podemos entender.
Vox reunía aquell mateix dia 8.000 simpatitzants a Vistalegre. Al cap de dos dies es confirmava el positiu de Javier Ortega Smith, que, estossegant i amb mocador en mà, es va passejar per l'acte repartint encaixades. En pocs dies els casos es van disparar, també entre polítics com Irene Montero, Carolina Darias, Santiago Abascal. Madrid començava a aplicar aquella mateixa nit mesures dràstiques.
La Comunitat de Madrid acaba d'ordenar el tancament de totes les escoles, universitats i guarderies durant dues setmanes.
Sí, decisió urgent que pren la comunitat, mesura imprescindible, acaba de dir la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso.
Suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos. Únicamente en los centros de educación especial sí seguirá ofreciéndose asistencia sanitaria.
Demana que les persones grans o amb malalties cròniques es quedin a casa voluntàriament.
No havien passat ni 24 hores i les restriccions augmentaven.
El govern espanyol prohibeix tots els vols directes amb Itàlia, suspèn els viatges de l'Imserso i ordena que les competicions esportives es juguin a porta tancada.
Hi ha tres focus principals, la Comunitat de Madrid, Vitoria i la Bastida, el País Basc, i la Rioja.
A Madrid ja hi ha 782 infectats. Avui hi ha hagut 4 noves morts per culpa del coronavirus. Com s'està vivint aquesta crisi a la capital de l'estat?
És veritat que al carrer es nota que hi ha molts menys jubilats. Tots els serveis públics funcionen. Sí que hi ha imatges que comencen a circular i en podem donar fe, que hi ha moltes estanteries d'alguns supermercats que estan buides. I què s'acaba? Doncs s'acaben els ous, s'acaba el paper de vàter.
A Catalunya els casos diaris ja es comptaven per desenes i els serveis sanitaris notaven la pressió.
Hi ha 400 professionals sanitaris en aïllament de manera preventiva perquè han estat en contacte amb alguna d'aquestes persones infectades. Amb els nous casos, el telèfon 061 ha rebut una allà de trucades i per això la Generalitat demana als ciutadans que facin un ús responsable d'aquest telèfon d'informació.
Per evitar el col·lapse, es feien crides a baixar el ritme.
Estem en un moment que és bo i és recomanable poder baixar el ritme d'aquesta societat rica que tenim. Ens ajudarà a no sortir d'aquesta situació, creiem, favorable, que avui encara tenim.
Fins que al vespre es disparaven les alarmes a l'OMS i a Catalunya.
L'Organització Mundial de la Salut declara la pandèmia global pel coronavirus després que en les últimes dues setmanes el nombre de països afectats s'ha triplicat i els casos detectats fora de la Xina s'han multiplicat per 13. I a Catalunya ho acabem de saber, un brot de 20 casos de coronavirus a Igualada obliga a tancar escoles, instituts i també la Universitat d'Igualada. El Departament de Salut està oferint una roda de premsa en directe a aquesta hora.
L'origen del brot el tenim, creiem, identificat, així com tota la cadena que tenim registrada fins al moment actual. Cada vegada que un contacte ens dona positiu, ens obliga a realitzar una nova onada d'estudi de contactes.
Doncs bé, davant l'augment dels contagis que es preveuen, la Generalitat ha prohibit també a partir de demà tots els actes amb més de 1.000 persones.
A més, els recintes amb un aforament per sota del miler de persones només podran omplir-ne un terç, unes mesures que de moment s'aplicaran 15 dies, però el president de la Generalitat, Quim Torra, no descarta que es puguin ampliar.
És possible que en els pròxims dies calgui prendre mesures més dràstiques i contundents de les que s'han pres fins ara, i amb més afectacions en la vida dels ciutadans.
I aquestes mesures arribaven l'endemà mateix, en què la situació va donar un tomb molt ràpidament. Catalunya entrava en emergència.
Hem de connectar amb el nostre company Marc Martínez Amat des del Palau de Pedralbes, on hi ha el president de la Generalitat, Joaquim Torra, ha comparegut, no? És així, Marc?
Sí, acaba d'anunciar Quim Torra cessament dels centres educatius universitaris.
Els anuncio que dono ordre de cessament d'activitat dels centres educatius i universitaris a partir de demà mateix.
S'ha activat la fase d'emergència arran del coronavirus.
Pedro Sánchez sortia poc després a presentar el seu pla de xoc econòmic, 18.000 milions, 2.800 per a les comunitats, i una promesa.
Los españoles pueden sentirse protegidos. Nuestra determinación es máxima y nuestra guía de actuación es clara. Haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta.
Però aquell va ser el pitjor dia als mercats.
Jornada negra a la borsa, que ha tancat amb la pitjor caiguda de la història.
L'IBEX 35 ha tancat la sessió fa uns minuts amb unes pèrdues del 14,006% per culpa del pànic per l'expansió del coronavirus arreu del món. Mai hi havia hagut una sessió pitjor a la borsa espanyola, ni amb la crisi del deute ni amb el Brexit. La destrossa és generalitzada i totes les empreses del selectiu han acabat amb números vermells.
I és que Madrid aquell 12 de març ja s'acostaven al col·lapse.
Que la majoria dels infectats continuen a la Comunitat de Madrid, on a hores d'ara de fer la situació és més preocupant. Per aquest motiu, el govern autonòmic ha pres mesures excepcionals, com ara fer les proves del coronavirus només a les persones amb símptomes greus.
El sistema sanitari està força col·lapsat, tot i que encara queden llits disponibles a les unitats de cures intensives dels hospitals, però la prioritat és que les persones amb símptomes lleus es quedin a casa.
Ya no se trata de realizar esta prueba para confirmar el diagnóstico en pacientes con síntomas leves, en los que se aplicará el diagnóstico clínico. Por lo tanto, cuando un paciente tenga síntomas leves, debe quedarse en casa.
Ruiz Escudero també ha anunciat que es posen en marxa els anomenats hotels medicalitzats.
Però aquella mateixa nit era Catalunya qui ordenava el primer confinament perimetral de 70.000 persones.
La resolució que s'ha aprovat és la següent: restringir la sortida de persones dels municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena a partir de les 21 hores del 12 de març de 2020.
A Igualada tenim un focus amb un creixement fort. Vull fer un missatge molt clar. Com a conciutadana d'Igualada, si es pren aquesta decisió és perquè estem fermament convençuts que és necessària. Una abraçada molt gran als veïns i veïnes, als meus pares, al meu marit i als meus fills.
Fem via cap a Igualada amb el Jordi Còdol. Quina és la situació ara mateix al centre de la ciutat, Jordi?
Doncs el centre d'Igualada intenta engegar el dia amb normalitat, però vaja, els carrers del centre estan més buits del que és habitual, es veu alguna mascareta, hi ha poc moviment de cotxes i no hi ha cap nen amb motxilla camí de l'escola. Moltes empreses opten pel teletreball i no obriran, però sí que aixecaran la persiana als forns, alguns establiments alimentaris i també bars i cafeteries, que això sí, ho faran amb la incertesa de saber com en gestionaran les properes hores i també els treballadors que viuen a fora de la zona confinada.
Alcalde Marc Castells, bon dia.
Molt bon dia.
Necessiten alguna cosa, alcalde?
Sí. Tenim el personal de l'Hospital Exhaust després de moltes hores de combat en primera línia, per tant, un agraïment infinit a aquells professionals de l'hospital, però també a la gent d'atenció primària que estan, doncs, al front d'aquesta batalla. Necessitem suport i vàrem dir amb en Jaume Pedrós, el doctor Pedrós, vàrem dir de fer una crida a tots aquells professionals que estiguessin, doncs, ociosos, personal mèdic que en aquest moment no està fora perquè s'ha prejubilat o està i que pot venir a ajudar la ciutat.
Al cap de 3 hores la crida ja havia fet efecte.
Hi ha alguna novetat a aquesta hora al matí, alcalde?
Doncs que la màgia de la ràdio sempre funciona. Hem tingut un munt de trucades que s'han dirigit al Col·legi de Metges, al Col·legi d'Infermeres, i estan en permanent contacte amb l'hospital, i tot sembla indicar que estem en la bona direcció per resoldre aquesta inquietud que tant em preocupava a mi, però sobretot que preocupava el personal exhaust que teníem a l'hospital.
Aquell mateix dia, 13 de març, la Generalitat va anunciar més mesures. Eren només les primeres d'un dia clau en la pandèmia. Compareix ara a aquesta hora el conseller d'Interior, Miquel Buch, que l'escoltem en directe.
S'han de prendre. Els hi puc avançar que en breu veuran una resolució que prendrà la Generalitat de Catalunya pel cessament d'activitats o tancament de pistes d'esquí, de gimnasos, de locals d'oci, per entendre'ns, discoteques, i d'àrees comercials que no estiguin destinades a l'alimentació i productes de primera necessitat. Som divendres, estem davant d'un cap de setmana en el qual, doncs, moltes famílies, moltes persones decideixen sortir, passar el cap de setmana fora. Demanem limitar-ho o evitar aquests desplaçaments.
La Generalitat s'avançava al que havia de venir poc després.
Aquí comença una edició especial del versió RAC1.
Bona tarda, què tal, com esteu? Ara mateix són les 3 de la tarda. Quan saludem d'aquesta manera, quan diem bona tarda, què tal, com esteu, de vegades és una pregunta d'aquelles per quedar bé, però en aquesta hora de la tarda preguntar-nos com estem és important, perquè d'aquí una estona tindrem una compareixença de Pedro Sánchez que ens dirà exactament què és el que podem esperar a les properes hores. Aquest estat d'alarma, que és el que explicarà Pedro Sánchez, de moment són especulacions.
Aquí es nota una certa improvisació per part del govern espanyol, perquè durant tot el matí hem estat pendents d'una compareixença que havia de fer Fernando Simón a 1:15. Llavors ens han dit que sortiria a 12:00 amb el ministre Illa, de cop i volta ens han dit que anaven tard. Ens han enviat un enllaç perquè els periodistes poguessin fer preguntes. O sigui, això s'ha arribat a activar i al cap de 10 minuts s'ha suspès aquesta compareixença i s'ha anunciat la compareixença de Pedro Sánchez des de Moncloa a 2:15 de la tarda. Vull dir que imagineu el grau d'improvisació que hi ha amb tot plegat. Han dit que Pedro Sánchez sortiria a 2:15 de la tarda, ara són 3:13, per tant va 42 minuts tard. Ara fa un quart d'hora que ens han dit que esperava sortir a la ratlla de 3:00, ja han passat 13 minuts.
Som en aquest especial del versió RAC1 que ha començat a 3:00 de la tarda a l'espera d'aquesta declaració institucional de Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez en directe.
Doncs l'escoltem.
Mañana de un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en toda España durante los próximos 15 días. Nos esperan, como dije al principio de la semana, semanas muy duras. La victoria depende de cada uno de nosotros. El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa. Tardaremos semanas. Va a ser muy duro y difícil, pero vamos a parar el virus. Este virus lo pararemos unidos.
Yo esperava moltes més explicacions.
L'alcalde de Madrid ha fet un ban demanant a la població que obeeixi sanitat i que es quedi a casa. Això mentre ja hem avisat que hi ha cues quilomètriques de cotxes sortint de Madrid a direcció Andalusia.
Moltíssimes felicitats a totes aquelles persones que han tingut aquesta brillant idea d'escapar del virus. Felicitats. Exacte. Perquè seran transmissors.
A Múrcia, davant aquesta sortida massiva de madrilenys cap a segones residències, han decretat el confinament de tots els pobles de la seva costa.
I això, pobres, els hi passa perquè la gent de Madrid va passar el cap de setmana allà.
Davant d'imatges com aquestes, Quim Torra reclamava, sense èxit, anar més enllà.
Que ens hem d'anticipar a una evolució massa ràpida de la malaltia al nostre país. I és per això que creiem que cal confinar tota Catalunya. Estem preparats per fer-ho. No ens podem permetre el col·lapse del sistema sanitari.
Els carrers s'anaven buidant, però RAC1 continuava ben oberta.
A RAC1, la ràdio no tanca, amb Xavi Bundó i Jordi Beltran.
I efectivament, la ràdio no tanca. Aquí som, aquí serem, en un dissabte, en un cap de setmana, en una setmana, en unes setmanes que són inèdites, terreny desconegut per tothom, enmig d'una crisi sanitària, que en realitat també és social, que també és econòmica, que probablement també sigui sistèmica d'una magnitud que encara és difícil de calibrar. Aquí estem, per si ens necessiteu, per si podem fer companyia, però també i sobretot per informar-vos. Passi el que passi, la ràdio, sempre la ràdio.
I aquella tarda tocava informar d'una compareixença de Pedro Sánchez que tornava a fer-se esperar.
Anem cap a Madrid. Jordi Armenteres, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Pinta de tarda llarga, eh?
Bàsicament perquè aquest Consell de Ministres, que ha començat a 3:15, encara dura. Per cert, sorprèn molt que el vicepresident Pablo Iglesias hi ha anat, tot i ser parella d'Irene Montero, i està confinat fins avui.
A RAC1, la ràdio no tanca.
No tanca, informa del que està succeint al Palau de la Generalitat. Meritxell Budó, consellera de Presidència, en directe, en roda de premsa.
Que el govern espanyol està responent tard i malament. En aquest sentit, el president Torra ha parlat amb el president Urkullu, amb qui ha compartit la preocupació per la confiscació de les competències que en són pròpies.
Novetat, Jordi Armenteres, des de Madrid.
Sí, a última hora el Consell de Ministres ha acabat, per tant, són 7 hores de reunió, un llarg Consell de Ministres.
A les 8 i pràcticament un minut, ja portem 13 hores de ràdio seguint tot el que està succeint i pendents, evidentment, d'aquest famós Consell de Ministres que havia d'aprovar l'estat d'alerta i que ha acabat ja fa 2 hores.
Tenim hora, al voltant de 9:15, o sigui, entorno, diu el missatge de Moncloa, 2:15.
Entorno, ja era a les 2:00 PM, entorno. Passen 5 minuts de 2:15 de 9 de la nit, Beltrán, encara no surt.
Això costa més que el gordo de Navidad.
Us he dit que no tancava la ràdio. Ara fa 2:42 que ha acabat aquesta reunió.
30 segons.
Serà al voltant d'aquí 2 minuts.
A veure, Armenteres, no em posis nerviós com si fos cap d'any ara, eh?
No, t'ho dic de veritat, és que és el mateix. És un compte enrere. Entenem Pedro Sánchez en directe.
Comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros Extraordinario en el que hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma. Esto quiere decir que a partir de hoy, para que los españoles lo entiendan perfectamente, la autoridad competente en todo el territorio será el gobierno de España. Esta es una batalla que vamos a ganar. Sobre eso no hay discusión. Lo importante es que el precio que paguemos por esa victoria sea el mínimo. Unidos venceremos al virus.
Armenteres, continues aquí.
Mira, una bona manera d'acomiadar-nos. No sé si es cola el micròfon de RAC1, aquests balcons de Madrid.
Sí, sí que es cola.
Amb gent aplaudint.
Acosta't, acosta't. A veure si podem sentir-ho. Puja, puja.
Sí, 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 sí.
Un homenatge als sanitaris que s'estaven deixant la pell i alguns la vida en la lluita contra el virus, entre ells metges jubilats.
Fem una crida a aquests professionals que tinguin menys de 70 anys i que vulguin reincorporar-se al servei actiu en aquests moments excepcionals.
També es van mobilitzar joves acabats de llicenciar o fins i tot en l'últim any de carrera. Aquells dies de pandèmia els sanitaris treballaven sense prou mesures d'autoprotecció, improvisant bates amb bosses d'escombraries. També els faltava material per atendre als malalts.
L'Organització Mundial de la Salut alerta que en alguns països han detectat una falta alarmant de material perquè els professionals sanitaris es protegeixin. Admeten que estan preocupats perquè cada vegada hi ha més demanda de mascaretes, respiradors artificials, ulleres protectores o guants. Un dels problemes és que les empreses que en fabriquen han disparat preus.
Catalunya comença a fabricar a partir d'avui i a través d'un acord público-privat respiradors fets amb impressores 3D. El president del Consell Assessor del Departament de Salut, Manel Balcells, ha deixat clar que és una solució d'emergència.
L'opció d'Itàlia, que vam viure dramàticament, la selecció de dir aquest tubo i aquest altre no, perquè no tinc respiradors, és la situació a la que ens veiem abocats aquí, no?
Esperen a meitat de setmana poder-ne fabricar uns 100 al dia i la setmana que ve uns 300.
Catalunya arriba gairebé al 1000 de llits de cures intensives i la previsió és triplicar la setmana que ve els llits d'UCI que tenen condicions normals davant un augment brusc de casos greus.
Aquest migdia eren 658 els pacients amb coronavirus ingressats en cures intensives. D'aquests, 538 necessiten ventilació mecànica. Alguns hospitals privats ja destinen el 100% de les cures intensives a malalts per Covid-19.
També es fa més gran el nombre de professionals sanitaris que estan de baixa. A tot l'estat en són 5.400 entre metges i infermers.
Una de les vies per obrir nous llits és la creació dels hospitals de campanya, per exemple, el que s'està instal·lant a la pista d'atletisme de Sabadell. A més, també es posarà en marxa un hotel amb gairebé 200 places per donar suport a l'Hospital Partaulí. A Barcelona, el pavelló de la Vall d'Hebron ja funciona també com a hospital de campanya, és un espai per malalts que no estan molt greus. A més, a partir de dimecres, demà passat, la Fira de Barcelona començarà a funcionar també com a hospital provisional.
El crit d'alerta no només arriba des dels hospitals, sinó també des de les residències de gent gran. En una de Capellades ja hi ha mort 6 persones i n'hi ha 4 més d'ingressades.
La presidenta de l'Associació de Recursos Assistencials, Cinta Pasqual, lamenta que se'ls oblidi.
El material no arriba. Les persones que tenim, el 95% són malalts crònics i més del 60% amb malalties respiratòries. Amb aquestes dades no tenim clar que hem de protegir a les persones grans i als professionals.
Davant la falta de mascaretes, alguns avis n'han començat a fer manualment a les residències.
Els governs no trobaven material als mercats internacionals i la Generalitat i la Comunitat de Madrid es queixaven que Sanitat bloquejava les importacions que intentaven. Quim Torra i Isabel Díaz Ayuso ho feien, per cert, confinats. Tots dos van donar positiu per coronavirus, igual que molts dirigents de tot el món, també negacionistes, com el mateix Donald Trump, Boris Johnson o Jair Bolsonaro.
El cas és que així treballaven els sanitaris aquells dies. Els aplaudiments d'homenatge es van repetir puntuals cada vespre a les 8, a finestres i balcons, aquelles setmanes en què només ens deixaven sortir al carrer pel més essencial. Unes setmanes en què la ràdio també es va haver de reinventar, però en què també van viure un retorn molt esperat.
He de dir que aquest és un somni fet realitat. Però quin somni! Poder dir un dia com si fos un gran marquès. Us saludo aquest matí des de casa meva. Sol com un mussol, com ahir vaig anunciar, he donat positiu per coronavirus, he de confessar que em trobo molt bé, si no, no estaria assegut aquí fent ràdio a la taula de casa.
Si avui fos un dia normal, ara mateix estaríeu escoltant allò de si són les 7, això és Islàndia, i qui us saludaria seria l'Albert Om. Però avui no és un dia gens normal.
Islàndia.
Tarda, Albert, on pares?
Doncs mira, al menjador de casa. Em vaig començar a trobar malament l'altre cap de setmana. És impossible fer-te una prova. Si és un refredat, jo en tota la meva vida no he tingut cap que s'assembli a aquest.
Agnès Marquès.
Mira, des de dilluns, de la setmana passada, que no sé què tinc ni ho sabré ja. Uns símptomes lleus, però mal està important. Bé, han anat passant els dies, vaig trucar al 061 i, en fi, ja els telèfons el dilluns de la setmana passada ja estaven col·lapsats perquè encara no m'han tornat la trucada.
Ai, ara.
Ha estat de baixa durant gairebé 7 mesos i tant vosaltres com tot l'equip del Versió RAC1 l'hem trobat molt a faltar. Ens fa molta, molta il·lusió poder xerrar una estona amb el Toni Clapés. Toni, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Què tal? Com estàs?
Molt bé. Tot i que en aquests temps és una mica contradictori.
Sí.
Doncs és així.
Vaig a fer-te la pregunta que moltes persones volen que et faci.
Quina és la pregunta?
Quan tornes?
Dilluns a les 3, trauré el cap. Aquesta nova modalitat de RAC1, d'una graella, en fi, tipus biquini. I a les 4, si tot sona com fins ara, que sona la perfecció gràcies a RAC1, els tècnics de RAC1, que per cert, des d'aquí també el meu aplaudiment, de les 4 ens retrobem aquí al programa.
2020, l'any més difícil.
Aquestes festes el millor regal és l'art. Comparteix l'emoció de la música amb la Caixa Regal Òpera del Liceu. Una nit d'òpera per a dues persones en les millors localitats per 199 euros, amb devolució express garantida. Compra a liceu.cat i viu la força de l'òpera.
Messi, Piqué, De Jong, Griezmann, Coutinho. El 2021 gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça amb tots els partits d'aquesta temporada i amb espai per escriure-hi notes. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i als supermercats Bon Preu i Esclat.
Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat
91.791, 91791.
I també el número de sèrie de la paga premiat amb 3.000 euros al mes durant 25 anys ha estat
13013.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda't que l'1 de gener se celebra el sorteig del cupó extra de Nadal de l'11. Hi ha 75 premis de 400.000 euros i més de 910.000 cupons premiats. Bona nit. I ja ho saps, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
A l'abril va arribar el pic de la primera onada. Cada dia es confirmaven centenars de morts que s'havien de pair sense comiat i milers de positius a tot l'estat. Van ser dies d'hospitals col·lapsats i metges esgotats, residències en situacions dramàtiques i funeràries que no donaven l'abast.
La fiscalia investigarà la mort d'alguns avis a les residències de l'estat.
Això després que avui els militars hagin començat a fer tasques de desinfecció i d'assistència en una setantena de residències i alguns d'ells s'han trobat situacions dantesques, avis morts als llits al costat d'altres que són vius. La ministra de Defensa, Margarita Robles, diu que seran implacables.
Mentrestant, la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament han acordat habilitar el Palau de Gel per convertir-lo en un gran tanatori per facilitar la feina a les funeràries.
L'Ajuntament de Madrid diu que no tenen els equips de protecció necessaris pels treballadors.
Los recursos de los cementerios municipales están al límite y tenemos que adoptar la decisión a partir de mañana
de no poder seguir enterrando en estas condiciones.
El que ja està en marxa és l'hospital, que els militars han habilitat als pavellons de la Fira de Madrid amb capacitat per a 1.300 pacients.
L'estat d'alarma es va prorrogar al Congrés fins a 6 vegades. Per tant, 3 mesos i una setmana, 98 dies de reclusió, de fronteres tancades, de carreteres i carrers buits.
Avui és el primer dia feiner amb l'estat d'alarma en vigor i amb l'obligació de quedar-se a casa per frenar l'expansió del virus. Comencem fent un cop d'ull al trànsit des del RAC. Bernat Martínez.
Dia molt atípic, sobretot a les entrades sortides de la ciutat. Barcelonina, una hora mateix, a aquesta hora del matí, circula amb total fluïdesa.
Connectem amb l'estació de Sants.
Aquí la imatge és la que trobaríem un dia qualsevol de l'estiu a aquesta hora. Les persones van soles, n'hi ha moltes amb mascaretes i bufs per tapar-se la boca.
Traiem també el cap a Tarragona.
Doncs molts pocs cotxes, també molt poques persones, algunes amb mascareta, persones amb cara de preocupació, totes caminen soles en destinació al seu lloc de feina, tot tancat, no cal dir-ho.
I com estan les coses a Girona, anem a la plaça Catalunya?
Hi ha moviment, sí, però en qualsevol cas no el tràfic habitual. Hi ha un degoteig de vianants, la majoria sols. N'hem vist dos concretament amb mascareta.
Tanquem roda de corresponsals a Lleida.
Sí que es viu un dilluns que sembla un diumenge, si no fos perquè els bars estan tancats. Carrers buits, pràcticament, i aquells que caminen ho fan sols, sense acompanyants, sense mascaretes i respectant distàncies.
Eren dies de persianes abaixades, d'equilibris per combinar el teletreball, en el millor dels casos, amb les classes telemàtiques. Dies d'angoixa afegida per molts dels afectats per ERTOs, aplicats amb moltes dificultats i errors sonats.
Un afectat per un d'aquests ERTOs denuncia que des de fa dos mesos ha cobrat només 28 cèntims del CP.
És en David Moreno, que treballa en un establiment esportiu, i a mitjans de març la seva empresa va fer un ERTO. Hauria d'haver cobrat entre 1.200 i 1.400 euros, però només l'han ingressat 28 cèntims.
Jo trobo un missatge que posa: bon dia, que t'ha arribat el teu ERTE per endavant, gràcies al govern, tal i qual, el tema del Covid-19, que s'ha avançat del dia 10 al dia 3. I posa: el teu ingrés és de 0,28.
De rodes de premsa diàries de Budó, Vergés i Buc, sempre al migdia.
Era fer de pastor, perquè era fer de... Coloma! Regull pel rabat. Perquè no sé si tinc a l'Aixa Calderón connectada, sé que hi ha una roda de premsa pendent, oi?
Sí.
De Budó, Vergés, Buc, que això comença a semblar un grup musical. Avui també tenim conferència de premsa.
S'hi afegeix un altre conseller, què et sembla?
Home, clar, perquè és que, clar, s'han assabentat que som líders de la nostra franja i volen ser-hi tots. Cada cop hi ha més col·laboradors, el vostè primer, honorables col·laboradors. Vull parlar de Víctor Català. Sí, els consellers Bundó, Buc i Vergés ens ho permeten.
Doncs, Marc, no ens ho permeten gaire perquè està començant ja la roda de premsa dels consellers.
M'està passant una cosa amb això del confinament, que ho estic veient jo, que cada dia m'estic tragant la conferència, i crec que jo això és preocupant, que el Buc em comença a semblar atractiu. O sigui, no us dic més.
Això mentre a Madrid Fernando Simón s'envoltava d'uniformes.
Hoy, 23 de marzo, la Guardia Real se incorpora a las tareas de la Operación Balmis, poniendo de manifiesto una vez más que Su Majestad el Rey és el primer soldado d'Espanya.
Se succeïen els gabinets de crisi, les reunions de presidents i compareixences els caps de setmana. Van ser dies també de solidaritat.
Centres de tot el país continuen fent crides per recopilar material. Peticions com la de l'Hospital Trueta de Girona, que demana des de fa dies donacions de mascaretes de busseig del Decathlon per crear per parir respiradors. Ahir l'empresa esportiva en va donar 40 i de moment sembla que necessitarien més. Mentrestant, 900 treballadors de l'Ajuntament de Barcelona s'han oferit per ajudar les residències de gent gran. Són treballadors d'àrees del consistori que ara mateix estan aturades i que de manera voluntària s'han posat a disposició de les 255 residències públiques i privades de la ciutat per substituir treballadors que estan de baixa pel Covid o esgotats.
Dies de curses al passadís de casa, d'estiraments al menjador. Les plataformes de televisió van fer l'agost i gràcies a la tecnologia i a l'enginy de molta gent teníem a l'abast un ampli ventall d'ofertes.
I l'humor?
Llevamos cerrado 3 días. Estoy apurando el café rápidamente porque dentro de nada empiezo una visita virtual en el Museo del Prado. Después tengo una clase de yoga que hay un vecino aquí del barrio que por streaming, por Skype, está haciendo clases de yoga para que nos movamos. Habrá que ver las noticias por si el gobierno se ha reunido, no tiene algo que comunicar. Después a las 6 tengo un aplauso en la azotea por los sanitarios. Pero es que después a las 8 tengo un karaoke grupal cantando Resistiré del dúo dinámico. El coronavirus nos va a pasar, pero el estrés nos va a matar.
A riure, a divertir-se i a aguantar.
La vida es va traslladar a les pantalles, als balcons i als terrats, i en un de l'Eixample va néixer el grup revelació del confinament. I just wanna see my friends, I wanna walk the streets again, but I gotta be patient. Let's enjoy this confination. I entre tot plegat vam anar passant el confinament, amb arcs de Sant Martí a molts balcons i un missatge. Que al final tot
Quan de cop la sort s'apagui, si estem junts serà més fàcil.
El tancament total va aconseguir l'objectiu i les mesures es van començar a relaxar.
Estamos consolidando el descenso, es decir, estamos definitivamente doblegando la curva.
I després de 6 setmanes de confinament, l'últim diumenge d'abril, els més petits tornaven a tastar el carrer i alguns adults aprofitaven.
Deixeu-me saludar aquesta hora del matí el Quim Salvador, que és al carrer a Barcelona.
Mira, he comptat des de les 9 en punt 14 criatures al carrer, és a dir, que no estem parlant d'una allau ni molt menys, de gossos sí que podríem parlar gairebé de presència massiva.
La hipòtesi de Quim Salvador de més gossos que nens, Esteve, la corrobores a Tarragona o no?
Totalment la corroboro. N'he comptat mitja dotzena de nens i nenes, i una imatge que aquí també hem vist a Tarragona, un pare amb el seu fill corrent. El fill no feia massa cara de estar-s'ho passant massa bé.
Hi ha pares que han arrossegat els nens cap al carrer, eh?
Sí, els han arrossegat i han aprofitat.
Des de Lleida, Alba.
I a Lleida només he vist un nen d'uns 10-12 anys acompanyat d'un adult. També he dit, Xavi, que al contrari de Tarragona, aquí a Lleida no pateix gaire sortir al carrer. Sembla que els núvols seran els protagonistes.
Les condicions d'aquestes passejades les havia imposat el govern espanyol després de dies de canvis d'opinions i contradiccions i passant per sobre dels plans de la Generalitat. L'afluència de nens va augmentar al migdia.
Els nens ja són al carrer. El paisatge ha canviat completament aquest matí. Per primer cop des de fa setmanes, 6 per ser més exactes, els carrers s'han omplert de nens jugant, corrent o amb bicicletes. La cara d'una notícia que també té la seva creu i és que només cal treure el cap per la finestra per veure que hi ha moltes famílies que no respecten les distàncies o bé que s'ajunten a parlar amb altres famílies i s'entretenen a xerrar. El president Quim Torra ja ha posat el crit al cel i en plena conferència de presidents ha trobat el temps per piular i demanar a la gent que no es relaxi.
Per evitar que repetissin aquestes imatges, el govern espanyol va acabar escoltant el clam de la Generalitat. A partir del 2 de maig, tots podíem sortir al carrer, però per franges.
En un cap de setmana clau, fa 2 hores mal comptades que ha entrat en marxa el nou relaxament de les restriccions imposades per l'estat d'alarma. Si diumenge passat eren les criatures, avui és la resta de la població que pot sortir a caminar o a fer esport. La primera d'aquestes franges, que va de 6 a 10 del matí, és la que estem ara mateix, és dedicada a la gent que vol sortir. Per tant, traiem el cap al carrer, comencem a Barcelona, des de Diagonal en Passeig de Gràcia, Arnau Manlleu.
Doncs sí, clarament hi ha molta més gent fent esport avui que un diumenge al matí.
Anem cap a Tarragona ara.
Una autèntica allau de persones, una imatge de veritat molt bonica perquè la gent respecta les distàncies de seguretat.
I des de Lleida.
Molta gent també matinera avui a Lleida, molts runners, gent en bicicleta, gent passejant.
Aquell mateix dia es confirmava un dels positius que més recordarem per aquest moment.
Estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho, porque estamos... Disculpen. Porque el problema es que me he comido una almendra justo antes... M'he comido una almendra justo antes d'empezar a parlar.
I amb Simón confinat començava la desescalada que la Generalitat va aplicar per regions sanitàries. Anava per fases i calien actualitzar el BOE fins a última hora per aclarir què es podia fer i què no en cada canvi.
El 10% dels catalans, els del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Pirineu i Aran, van ser els primers a passar a la fase 1, l'11 de maig. Per tant, a poder visitar familiars i amics de la mateixa regió en grups de menys de 10 i sempre mantenint distàncies. I els últims a passar de fase van ser els de l'àrea metropolitana de Barcelona i el Baix Montseny, que abans van passar per una fase 0 relaxada.
Amb l'epidèmia en clar descens, el secretari de Salut Pública, Joan Guix, va deixar el càrrec per motius de salut. Van passar 2 mesos fins al nomenament de Josep Maria Argimon.
Mentrestant, avançaven poc a poc fins a la nova normalitat o represa. Aleshores, es va prémer l'accelerador.
Des d'aquesta mitjana i Catalunya ha entrat a la nova normalitat o en l'etapa de represa, com l'anomena la Generalitat. La fase 3 de desconfinament no ha durat ni 24 hores en regions com la de Barcelona i Lleida. El president Quim Torra va signar ahir el decret que posa fi a la desescalada i el govern també va aprovar un marc general sobre com vol abordar aquesta etapa de represa, que té pocs detalls, però una regla d'or, la distància de seguretat d'un metre i mig.
El 21 de juny va acabar definitivament l'estat d'alarma, el primer estat d'alarma. Començava la nova normalitat. La mascareta, per cert, encara no era obligatòria.
El sector turístic, completament paralitzat durant l'estat d'alarma, encarava l'estiu amb una certa esperança que va durar poc. Va ser un estiu de proximitat, pendent sempre de rebrots. El primer, important, el Segrià, en plena campanya de la fruita.
Arnau Manyem, sembla que ja ha sortit el president de la Generalitat al Palau.
Tot just ara comença la seva compareixença Quim Torra, que exposarà què ha donat de si aquesta reunió al Procicat.
Compareixo per anunciar-los que en el marc d'emergències del Pla d'Emergències Procicat hem decidit confinar perimetralment la comarca del Segrià degut a unes dades que confirmen un creixement massa important del número de casos de contagi de la Covid-19. És una decisió difícil, que començarà avui, a les 12 del migdia. Sobretot, us demanem, vetlleu pels més vulnerables. I aquest missatge adreçat als ciutadans del Segrià el faig extensiu també a tota la població de Catalunya, que el relaxament de les prevencions que cal prendre no ens hagi de portar a un replegament encara més gran.
Al cap de 5 dies...
Des d'aquesta mitjanit està prohibit anar sense mascareta en espais d'ús públic i qui no la dugui s'enfronta a una multa de 100 euros. Ho publica el Diari Oficial de la Generalitat, tot i que ho fa en un text que és poc concret. Es limita a enumerar qui l'haurà de portar i no dona més detalls, per exemple, de les excepcions de la mesura més enllà de les que ja podíem conèixer, com per exemple la gent que se la pot estalviar per problemes respiratoris, que estigui fent esport, menjant o bevent. No queda clar, per exemple, si per anar a la platja és obligatori o no dur-la.
Però a Lleida el confinament al Segrià no frenava els contagis. S'havien d'habilitar més plantes per pacients Covid més joves del que era habitual. La mitjana d'edat dels pacients ingressats a l'UCI havia baixat fins als 56 anys.
Des de la seu de la delegació del govern a Lleida, compareixença en directe dels consellers Buch i Vergés.
A partir de les 00 hores del dia 13 juliol del 2020, queda prohibida tota sortida i entrada als municipis de Lleida, Ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses i Torres de Segre.
Com que el creixement de casos continua sent-hi amb un percentatge de positius d'un 35%, havíem de poder aplicar mesures extraordinàries.
Però la justícia va començar a interferir en les mesures del govern i no seria l'última vegada.
Passant 7 minuts del punt de la 1 de la matinada, ho acabem de saber. La justícia tomba l'ordre de la Generalitat de confinar perimetralment la ciutat de Lleida i 7 municipis del Baix Segre. La decisió del govern queda en paper mullat en plena matinada, just quan s'havia de posar en marxa aquest confinament perimetral.
La magistrada del jutjat de guàrdia de Lleida denega l'autorització perquè la troba gravíssima en el sentit de limitat i restrictiva de drets. Assegura que no hi ha justificació per la situació epidemiològica. Davant l'evident pregunta de "i ara què?", només tenim una resposta a les 8 i 8 minuts. L'ha donada el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn.
Si no hi ha una ordre judicial, no es pot demanar, entenc, i ho dic des de la meva perspectiva, que no vagin a les seves respectives feines.
Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escarp.
Us dic la veritat, nosaltres estem de la mateixa manera com crec que la resta de la ciutadania. Perplexos i, la veritat, indignats, i ara mateix només demanem certesa.
Saludem aquesta hora el paient cap de Lleida, el senyor Miquel Puyo.
El que puc dir és que lamento aquest desgavell.
Al cap de pocs dies, el govern també impulsava més restriccions al Baix Segre. Va haver de fer un decret llei i a l'Hospitalet de Llobregat, als barris de la Torrassa, la Florida i Collblanc. Però els jutges també hi van posar pegues, i de manera contradictòria. Una avalava prohibir les reunions de més de 10 persones i l'altra no. I tres dies més tard, les restriccions s'ampliaven a l'àrea metropolitana.
De què hem d'estar pendents aquest matí, Arnau?
De les restriccions de mobilitat imposades pel govern per frenar l'expansió del coronavirus. A partir de les 9 es recomana als ciutadans de l'àrea metropolitana de Barcelona, el Segrià i la Noguera, que no surtin de casa si no és estrictament necessari. A més, es prohibeixen les reunions de més de 10 persones a Barcelona Ciutat, 12 municipis de la primera corona. En total, les restriccions afecten uns 3 milions de catalans.
Decisió que arriba envoltada de crítiques des del món polític i de la salut. Els experts diuen que el govern va tard i que s'haurien evitat el rebrot si el Departament de Salut hagués contractat més rastrejadors quan tocava.
Amb el virus estenent-se altra vegada per l'àrea metropolitana, el govern tornava a actuar.
El govern tanca l'oci nocturn. La mesura feia dies que s'estudiava per mirar de frenar l'increment de contagis de coronavirus i finalment avui, divendres al vespre, fa un parell d'hores. El Procicat ha anunciat la decisió, que entrarà en vigor demà i es mantindrà com a mínim durant 15 dies. També en surten tocats bars i restaurants de les zones on ja hi ha restriccions.
Queden suspeses a tot el país les activitats de discoteques, sales de ball i sales de festes. A més, els salons de joc, bingos i casinos hauran de tancar a les 12 de la nit.
A mitjans d'agost quedava prohibit fumar a l'espai públic. La Generalitat intensificava els cribratges, però amb milers de brots a tot l'estat, molts vinculats a la nit, les coses tornaven a pintar malament.
Que nadie se confunda. Les coses no van bien. El que detectemos mucho no implica que no haya transmisión. Sigue habiendo transmisión y cada día tenemos más.
Els brots que estem tenint, fonamentalment, són de retrobament.
són brots intrafamiliars.
Anàvem de cap a la segona onada i s'acostava l'inici del curs. Torra avisava.
Sí o sí, aquest país s'ha de posar a treballar i sí o sí, aquest país ha d'obrir les escoles. Ens juguem en les properes 3 setmanes gairebé tot el que passarà a la tardor o a l'hivern.
I les escoles van obrir.
La mascareta m'agrada, és important per portar-la.
Molt emocionada. Espero que vagi molt bé perquè és el meu últim curs i no vull que torni, que no torni a passar.
Molt content que és un rotllo la mascareta.
I potser alguna relació o amistat que tenia doncs ha d'estar en un altre centre i potser no ens portarem més, però jo crec que tot seguirà igual.
Aquest matí més d'un 1,5 milió d'alumnes han tornat a l'escola, ho han fet en mig any després que tots els centres educatius haguessin de tancar per la crisi del coronavirus. Ara bé, l'escola que avui s'han trobat és molt diferent de la que van deixar al març. A partir dels 6 anys han d'anar amb mascareta, les entrades i sortides són esglaonades, hi ha circuits per moure's pels passadissos i espais delimitats per jugar al pati i contínuament s'han de rentar les mans. La Salut avança que hi haurà un degoteig de casos a les escoles els propers dies, però demana pares i mestres que no es posin nerviosos.
Efectivament, el degoteig de casos ha estat constant, però les dades demostren que les escoles no han estat un punt de transmissió del virus. Mentrestant, Madrid es convertia en el focus de la pandèmia a l'Estat.
Anem a Madrid perquè fa més o menys mitja hora que ha acabat la roda de premsa conjunta de Pedro Sánchez i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso.
Avui el que hem vist és una escenificació d'una entesa inèdita. De fet, hi ha una paraula clau per descriure aquesta reunió, que es la idiosincrasia.
Madrid, por su propia idiosincrasia, por su propia característica, exige de un plan especial.
Todo el mundo tiene familia en Madrid, todo el mundo pasa por Madrid. Madrid es de todos, Madrid es España dentro de España. ¿Madrid qué es si no es España? No es de nadie porque es de todos.
Han exhibit un fair play tots dos, inèdit, perquè s'han dit el nom del porc al llarg d'aquests últims 5-6 mesos.
La treva va durar poc. La situació a Madrid no millorava i la Moncloa va acabar imposant un estat d'alarma específic a 9 municipis de la comunitat.
A Catalunya els contagis també creixien i Argimon, que va haver de passar per l'hospital pel virus, anunciava a RAC1 que s'acostaven mesures més estrictes altra vegada. Les van aprovar 4 dies més tard.
Doctor Argimon, m'ha dit molt preocupats.
Sí.
Des del govern de Catalunya. Podíem arribar a Madrid amb relativa facilitat?
La resposta és sí, però no hi arribarem. Compte, no hi arribarem sense posar-hi mesures, eh?
Marc, bona tarda.
Bona tarda.
Si et sembla, podem repassar els trets més destacats d'aquesta roda de premsa, si més no, les idees que hem de tenir presents durant els propers 15 dies.
Sí, la mesura més dràstica, com explicàvem, era aquest tancament de bars i restaurants. Només podran servir per emportar a casa o que facin un servei de repartiment a domicili. I també els serveis de tractament de bellesa, tret de les perruqueries, també queden suspesos. Els comerços també es redueix a la meitat la capacitat que tindran teatres, cinemes, i també queda el 50% gimnàs, en què caldrà cita prèvia per poder anar, i els actes religiosos també a la meitat.
I una setmana més tard encara se n'anunciaven de noves i més dures.
El govern de la Generalitat sol·licitarà de forma formal a l'Estat la declaració d'estat d'alarma a Catalunya davant de l'evolució de la pandèmia.
La situació que vivim és extrema. Por tanto, aprobamos de nuevo el estado de alarma porque es la herramienta más eficaz para frenar la curva de contagios y volver a mantener a raya al virus. Las comunidades autónomas podrán modular esa prohibición de deambular o de moverse en horario nocturno.
A les 7 i 12 minuts, en directe a RAC1, a punt d'explicar com serà el toc de queda i si hi ha alguna sorpresa diferent respecte a l'aprovació del BOE. Quan falten menys de 3 hores perquè es posi en marxa aquest...
Bé, bona tarda, nit, i a tothom. Els hi explico el confinament nocturn. Ja els hi dic ara. L'horari serà des de les 10 de la nit, 22 hores, fins a les 6 del dematí.
Des de llavors ha estat un anar i venir constant de mesures, de canvis d'aforament, de limitacions horàries, que han posat en peu de guerra molts sectors, la cultura, la restauració...
A aquesta hora comença la desescalada de les restriccions aprovades per frenar la pandèmia. Des d'ara entra en vigor el pla que va aprovar el Procicat dijous i que permet que bars, restaurants, cinemes, teatres, clubs esportius, entre d'altres, puguin tornar a obrir.
Sembla que hi ha hagut acord a partir de dilluns. Finalment es podran obrir els centres comercials amb aforaments limitats al 30%. Es podran augmentar els aforaments culturals en certs espais si hi ha clarament ventilació. Això va pel Liceu especialment, que és qui s'havia queixat més, fins a ampliar el topall a 1.000 persones. I a partir de la setmana que ve, a partir del cap de setmana que ve, el confinament deixarà de ser municipal i passarà a ser comarcal.
A partir de dilluns no es podran sopar en bars i restaurants, no es podran fer trobades socials de més de 6 persones i es mantindrà durant tota la setmana el confinament perimetral de comarca. Són les principals restriccions que ha acordat la Generalitat davant de l'increment de casos de coronavirus fins l'11 de gener.
Unes mesures que fan permanent el confinament perimetral de Catalunya i també el confinament comarcal, tot i que amb excepcions, per anar a segones residències, a hotels o per visitar familiars. I en el cas de bars i restaurants, només s'hi podrà consumir per esmorzar de 8:15 a 9:15 o per dinar d'una a 4:15. També s'hi podrà anar a recollir menjar per emportar al vespre.
La mobilitat del pont de la Puríssima ha acabat passant factura, sobretot al Ripollès i la Cerdanya. A 2 dies de Nadal, el govern va confinar les dues comarques, però per sorpresa general ha optat per no endurir les restriccions a la resta del país, com aconsellaven els experts, i ara avisen que les primeres setmanes del 2021 també seran molt complicades als hospitals.
En canvi, asseguren que la nova soca del virus no reduirà l'eficàcia de les vacunes acabades d'arribar i que han d'acabar amb la pandèmia d'aquí a uns mesos.
Estamos ante el principio del fin. El principio es la vacuna y el fin es inmunizar a todos los españoles, ¿no? No nos confundamos. Quedan todavía meses por delante que no van a ser sencillos, ¿no?
Aquesta fi, però, Illa ja no la viurà com a ministra.
2020, l'any més difícil.
Messi, Piqué, De Jong, Griezmann, Coutinho. El 2021 gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça amb tots els partits d'aquesta temporada i amb espai per escriure-hi notes. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i als supermercats Bon Preu i Esclat.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 3 de desembre de 2014.
I el número de la sort, el...
7.
Demana el midia al teu venedor. També als punts de venda autoritzats o a juegos11.es. Pensa que quan compres loteria de l'11, col·labores en una gran tasca social. I recorda't que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. A l'11 ens mou la teva il·lusió.
Més enllà de la pandèmia, el 2020 ha estat convuls des de bon principi, també en l'àmbit polític.
Nou revés a la justícia espanyola.
2 de gener.
Bèlgica enterra definitivament l'euroordre contra Carles Puigdemont i Toni Comín. Diu que no els pot lliurar les autoritats espanyoles perquè tenen immunitat parlamentària.
Esquerra afavorirà la investidura de Pedro Sánchez amb una abstenció. L'acord a què ha arribat amb el PSOE inclou el reconeixement del conflicte polític a Catalunya i una taula bilateral de diàleg i negociació entre governs. Lluís Tovar.
El Consell Nacional ha rectificat l'acord amb un 96% dels vots per Aragonès.
Era essencial que si entrava en una etapa de negociació no fos una etapa buida. Aquí no estem parlant d'una transferència autonòmica de més o de menys.
Però l'endemà mateix, un divendres a la tarda, el guió previst saltava pels aires i la programació de RAC1 també.
Hem d'anar cap a Madrid, tenim notícia a última hora.
Novetats que són molt importants.
3 de gener.
En aquests moments, el president de la Generalitat acaba de perdre l'escó per una ordre de la Junta Electoral Central.
Roger Torrent acaba de fer un tuit que diu: la decisió de la Junta Electoral Central és una barbaritat democràtica. Estem estudiant totes les vies per defensar els seus drets com a diputat. Maria Costa, crec que des novetats de l'ANC.
El que ha fet és pujar a dalt del balcó on pretén penjar la pancarta.
Sí, l'acaben de desplegar, aquest llibertat, presos polítics i exiliats. Sembla que surt el govern Mañé.
Quim Torra, el president de la Generalitat, i just darrere tot el govern en ple.
Denunciar la posada en marxa d'un nou cop d'estat contra les institucions catalanes. He demanat al president del Parlament la convocatòria d'un ple urgent i extraordinari per demà. Mentre el Parlament de Catalunya no digui el contrari, continuaré sent diputat i president de Catalunya.
Perdona, perquè Sant Jaume... Clara Molins, pot ser que estiguin despenjant la bandera espanyola?
Ara mateix ho acabem de veure, un grup de persones que no hem vist perquè estaven justament a la part de dalt de l'edifici, han despenjat la bandera espanyola.
Plaça Sant Jaume, Clara Molins, hi ha moviments.
I es comencen a moure les cordes del pal on abans hi havia la bandera espanyola. Sembla si efectivament tornen a estar la bandera espanyola.
Adrià Santasusagna, què diu el Parlament de Catalunya?
El que ens expliquen des de fonts molt properes al president Torrent és que convocarà un ple per demà mateix a les 5 de la tarda.
Hola, Pep Torbos, què tal?
Hola, bona nit. Tuit de fa tot just 3 minuts de Joan Tardà que diu: no aconseguiran rebentar la investidura.
Tardà ho avançava i Aragonès ho confirmava l'endemà.
Avui fem una clara defensa...
4 de gener.
Sense cap mena de dubte, del president Quim Torra. persistim també en l'aposta per la via política davant de les clavegueres de l'Estat. Si es pensaven que Esquerra Republicana malgastaria l'oportunitat de forçar l'Estat a una negociació, doncs s'equivoquen.
Va ser ja enmig del debat d'investidura de Pedro Sánchez que es va plantar al Congrés sabent que hauria d'esperar la segona sessió per sortir investit i completament transformat.
Arrenca ja també el ple d'investidura el
5 de gener.
Sentim en directe.
La voluntat soberana de los españoles ha dibujado un mapa político sumamente fragmentado que convierte en un reto la constitución del gobierno, hasta incluso con las zancadillas que estamos viendo en las últimas horas por parte de la bancada de la derecha.
Eso es una referencia evidente a la Junta Electoral.
Los españoles han ampliado su representación en un buen número de formaciones de carácter territorial. Quieren que superemos las tensiones territoriales y en particular el conflicto político que desde hace demasiado tiempo erosiona Cataluña y enturbia las relaciones entre Cataluña y España.
Sinéssim a l'anterior debat d'investidura parlava de la crisis de convivencia. Avui parla de contenciós polític.
Es una crisis heredada y asumimos con toda lealtad constitucional para devolver a la política un conflicto político, permitiendo con ello dejar atrás la deriva judicial.
Atención, Pedro Sánchez y la transformación.
Llevamos demasiado tiempo en querellas, muchas de ellas estériles.
Querellas estériles, reconocibles respecte al debat televisiu.
Lo que propongo a esta Cámara, señorías, es recomenzar.
Va ser una jornada del voltatge a Madrid i també a Barcelona.
El Parlament de Catalunya queden 8 minuts, teòricament, perquè arrenqui el ple extraordinari i a les portes hi ha algun incident.
Un grup de manifestants ha intentat esbotzar una d'aquestes portes metàl·liques del Parc de la Ciutadella i ho ha aconseguit. Per tant, centenars i centenars de manifestants estan entrant cap a dins del Parc de la Ciutadella i dirigint-se cap al Parlament.
Ja hi ha bona part dels diputats.
Tothom a l'espera del president Quim Torra, que ja va afectar
tot el govern en bloc.
Estan disposats a respectar la voluntat.